Mira, aprofito per saludar el Nacho Banyeres, que de seguida ens regala la seva secció dels dimecres. Nacho, bon dia, què tal?
Bon dia, què tal?
Avui ens portes a Jordi Pigem, que és filòsof, escriptor i especialista en nous paradigmes de la ciència. Què tal?
Hola, bon dia,
Jordi. No, aprofito per si voleu intervenir en qualsevol moment, tant Nacho com Jordi, a més especialitzat en tecnologia en aquest cas. Hem parlat amb el Joan de la influència també de les xarxes, dels mòbils, Arantxa, com gravaven el teu fill els agressors en aquest cas. Bé, llibertat absoluta i micròfons oberts.
Jo, si voleu, ja acabo. Crec que el cas és que cada centre ha de tenir un projecte de tutoria molt actualitzat i de convivència, i a partir d'aquí hem d'anar treballant. I llavors, lo que no s'hem de posar tant, torna a dir, en les etiquetes, si un alumne o una alumna se sent acusat, hem d'intervenir. Malgrat els paràmetres que tinguem no és bullying, però si tu et sents com si t'estiguessin fent bullying, per tant l'escola s'ha de posicionar sempre al costat de la família, hem de fer pinya, i a partir d'aquí la decisió de la família juntament amb l'escola és la que ha d'anar a missa. Parlaves abans de canvi de centres, evidentment és igual, el més que si veiem que canviant el rol de l'alumne se sent més còmode i és, entre cometes, no té atacs d'angoixa i pot desenvolupar les seves tasques, per què no? Però, clar, a nivell pedagògic sí que podem comentar que només amb un canvi de centre no n'hi ha prou. S'ha de fer un seguiment d'empoderament de la persona. Evidentment, un seguiment, i no sé com ho veus tu, però un seguiment a nivell psicològic, i a partir d'aquí és donar eines que les aprofitin. I evidentment una altra de les coses que veig molt clar és que és com un problema de costat. Ataquem el problema real de l'any 23 de les nostres escoles, és l'ús de les tecnologies, l'ús dels mòbils, tal com ho veiem nosaltres, no? Per exemple, sí que hi ha especialistes que diuen mòbil no fa falta fins als 16 anys, no? Tornem a fer aquest discurs perquè els nostres alumnes estan perdent moltes coses pel fet de viure pendents de la imatge virtual o de la imatge que dono, que a part no és real, i això pot desembocar a la llarga en malalties mentals.
Sí, Arantxa,
no, jo en relació a lo del canvi del centre, jo per nosaltres ha estat la solució, partint d'un nen que veritablement era un nen fort, molt fort emocionalment i psicològicament. Això li van jugar, va ser una arma de doble filo, perquè quan tot es va detectar ell portava molt de temps patint, però no ens hem trobat amb un nen destrossat, i llavors ella ho va demanar segon, és a dir, portava 2 anys amb això, i aquí és on comença el nostre periple i la nostra lluita. És a dir, nosaltres fem una sol·licitud a 5 centres que vam mirar, que pensàvem que pel projecte, per perfil, el nostre fill podia estar bé allà, i llavors, en un moment donat que el nen està molt malament, anem a parlar amb l'inspector i diem que volem que ens ajudi. L'inspector no ens ajuda, l'inspector ens rep molt malament i ens diu que això no depèn d'ell, que ja està la preinscripció en marxa, i li van dir, bueno, però si no hi ha plaça, volem, sisplau, que ens ajudeu amb un augment de ràtio. Ens diu que ell no ens ajudarà, enviem carta a la senyora Mercè Massa, que és la gerent del Consorci, a la Cecília Vallès, a l'alcaldessa, que li comparteix, al regidor d'Educació, al síndic de Greuges. Hem tingut a molta gent mediant per nosaltres i no ho vam aconseguir. No ho vam aconseguir. Nosaltres dèiem 5 centres... Pensem que aquí són centres acollidors, tenim un nen que ha estat victimitzat, un nen que ha estat agredit, ara el sistema l'hauria de cuidar. I el sistema no el va cuidar. Hem tingut la sort que ha acabat en un altre lloc, de rebote, i està superbé, en un centre d'alta complexitat, però amb molta sensibilitat. Un centre que també és veritat que té recursos, perquè té, crec que són 5 orientadores... en relació amb l'altre centre, que només tenia una orientadora. Això també, vull dir, potser no és tan culpa del centre, és a dir, el departament ha de dotar els centres de recursos, no? Llavors, ha estat una lluita. El meu fill s'ha passat tot l'estiu sense saber a quin centre havia d'anar. Ens van manipular la preinscripció, ens van posar un centre d'alta complexitat en un altre barri, que és el que ens havien donat, i vam dir, no, això no era la nostra opció, no era el que havíem demanat. I va començar el curs el 16 de setembre, una setmana i mitja més tard del normal, perquè no tenia centre. I bueno, no teníem, i llavors va ser, anem a buscar on hi ha places.
Per anar acabant, en el cas del teu fill, del Iago, Arantxa, quin va ser el recolzament més gran que va tenir ell? Quan pitjor estava, psicològicament, més afectat, quin era el seu punt de seguretat?
Home, jo crec que la família... Jo crec que la família, i després podríem parlar, no?, la part professional de la psicòloga. Una persona, un nen, nena que pateix bullying, són nens que no tenen xarxa important ni forta a l'escola. Llavors, a una persona, un nen, amb una xarxa forta a l'escola, no li poden passar aquestes coses, perquè on s'ha d'actuar molt és amb el grup que mira. El grup que mira i no fa res, és aquí on s'ha d'actuar. Perquè si aquest grup reacciona contra el que estan fent els altres, li estan donant suport. Crear un grup de suport és una de les primeres coses que s'ha de fer.
Doncs ens alegrem molt que el Iago a dia d'avui estigui així de bé,
sí, sí.
Perquè malauradament en molts altres casos doncs, no acaben bé les coses, i ho sabem molt bé, no? Moltes gràcies, Arantxa Díaz.
A vosaltres.
Joan Gamero, no sé si vols puntualitzar alguna cosa,
sí,
per acabar.
No, no, només això, vull dir, jo vull posar en valor el paper dels orientadors a les escoles, i el que tu comentes, Arantxa, és, sí que és cert, quan tenim un cas, nosaltres com a professionals ja, ja intervenim, però el que és molt important és crear el vincle. El vincle amb l'alumne i el vincle amb el grup. Per tant, aquí és molt important, evidentment, fer una tasca de tutoria, marcar prioritats, i evidentment hem d'estar assessorats, perquè només canviem... És molt complicat a la vida canviar rols a presos, molt complicat, però es poden canviar. Llavors, només el canviarem si en el projecte de convivència ho tenim com prioritat. Això que dius, no canviem un grup, canviem a tot el grup classe, perquè tots van dins del mateix vaixell i tots tenen el mateix significat. El problema que a vegades tenim amb alumnes que se senten acusats, sigui o no sigui, no entrem, si tu et sents vol dir que estàs. I això és una realitat. És que els manca una mica la comunicació, com tu dius, perquè no són forts. Llavors, l'important és crear aquest vincle d'adults o de companys que facin l'acompanyament, perquè els se senti segur. Crear espais que diem a les escoles segures contra violència.
Jordi Pigem, volies...
Bé, en relació al tema bullying, ja que em convidaves abans, doncs sí, dic que les tecnologies digitals, que tenen molts avantatges, però malauradament obren noves dimensions al bullying, o sigui, fan que es puguin dir coses que cara a cara no diries, però des de l'anonimat o la seguretat d'estar rere la pantalla fomenten aquesta mena d'atacs covards. Sabem que fomenten la polarització, però després tenim estudis que a nivell pedagògic mostren que estan fent davallar l'atenció, l'empatia, i fins i tot sembla ser la intel·ligència. Aleshores, crec que cal una reflexió molt profunda sobre què estem fent a la societat, que estem permetent que alegrement apareguin aquestes tecnologies en tots els àmbits i a totes les edats més petites.
Sí, sí, cada cop abans.
O sigui, tu vas al tren i veus criatures que poden estar dues hores... criatures de dos anys mirant el mòbil, i la mare està així mirant el seu, i no tenen aquesta mirada amb la mare o amb el pare, que és part essencial de l'aprenentatge. Aleshores, les tecnologies són molt útils, però hem de vigilar que serveixin pels propòsits realment humans i no que se'ns emportin on volen elles, que és el que està passant moltes vegades avui en dia. I per això crec que és molt important reflexionar sobre això.
Jo estic totalment d'acord amb tu. És més, s'està canviant el tipus de relació, i llavors el gran problema que tenim és que els nostres adolescents tenen una realitat virtual i tenen un exemple a casa que no és res positiu. Si tu, l'altre dia, sopant en un restaurant, una taula de dos parelles amb quatre criatures, les criatures tota l'estona amb el mòbil, molt bé, però és que després veies de les parelles o un o un altre que en un moment determinat agafava el seu mòbil. On està la interrelació? On està l'aprenentatge social que han de fer aquestes criatures? Per tant, no és estrany que es tornin individualistes, que diguin coses que, com que és anonimat, jo la deixo anar...
Impunitat.
Aquest és el problema. Per això jo abans he dit, i cada cop estic molt més convençut, que, sisplau, mòbils no, pantalles al mínim possible, mòbils a partir de, jo ja diria, de tercer quart d'ESO, perquè guanyarien moltíssim. I els pares, d'acord que ningú ha nascut après, però quan estiguis amb les teves criatures, fes l'interacció, pensa què feien amb tu els seus pares, els teus avis, com que et feien callat, com a molt et donaven un fil per dibuixar. Per què ara agafes el mòbil perquè el nen estigui tranquil i tu estiguis tranquil i després agafes el teu? Quina relació familiar volem? Aquest és el resultat que estem patint les escoles. L'any 23.
Nacho Bañeras.
Bon dia. Bon dia. Jo tinc molt present una enquesta que vau fer fa un parell de setmanes, no? Que preguntava als oients quant de temps utilitzaven els mòbils i les xarxes socials, I crec que hi havia dos percentatges o dos grups de població que eren majoritaris, els que utilitzaven el mòbil tot el dia i els que utilitzaven el mòbil, em sembla, ara ho recordo així de memòria, de 4 a 6 hores diàries.
Sí.
Aleshores, clar, jo amb aquestes dades, justament per això presentava i convidava avui el Jordi Vigent, perquè ja em sembla que ha fet relevat. Ell no té mòbil.
No. Jordi, o sigui, ja, Vigent, si no té mòbil.
Podríem aturar i preguntar als oients, algú coneix algú que no tingui mòbil?
Jo conec unes quantes persones més, no sóc l'únic.
Me n'alegro.
Recordem el telèfon del directe, 900-454-455, telèfon gratuït, si algú vol animar-se a trucar.
Són el poblat dels gals dintre de la Gàlia. O sigui, vale. Aleshores, clar, aquí vull fer evident, no?, que estem demanant que les escoles tinguin cura respecte als mòbils, però m'agradaria fins i tot preguntar-li al Jordi si nosaltres som lliures, ja fins i tot respecte a la relació que podem mantenir amb la tecnologia, perquè parteixo també d'un context que d'alguna manera ens empenya a utilitzar el mòbil.
Bé, el que sabem és que aquestes tecnologies estan sempre dissenyades perquè siguin addictives. Perquè com més estona estàs tu amb l'aplicació o amb el web, més dades teves agafen i més anuncis poden posar, etc. Estan dissenyades explícitament per això, i això ha denunciat gent que ha sortit de Google i de totes aquestes empreses. Després, un altre tema és que totes aquestes tecnologies no han estat dissenyades per un comitè de savis altruistes que només buscaven el benestar de la humanitat, oi que no? Han estat dissenyades per empreses que només busquen el profit econòmic a curt termini. I els és igual si tu després tens problemes de relació amb els teus fills, amb la teva parella o amb el món.
Cognitius o el que sigui. Sí.
Aleshores, com és que abracem per defecte això com si fos un manà que cau del cel? Perquè el que rebem a vegades de les autoritats és que sí, digitalització i més digitalització, i en mesura, com totes les coses, perfecte. Jo el llibre, la contraportada, dic, la tecnologia és com el foc, en mesura és fantàstic, pot fer moltes coses amb el foc. Ara, si no li poses contenció, te cremes. I pot passar que ens cremem de moltes maneres amb la tecnologia que estem desenvolupant, tot el que s'anomena intel·ligència artificial i moltes altres coses.
Rosa, Diego, que tu ets mare d'un adolescent, suposo que ho veuràs cada dia, no?
Sí, aquest consum excessiu, aquest multipantalles amb els ordinadors online, jugant en grup i tenint 400.000 coses obertes al moment, sigui un joc, sigui música, a l'hora que estan realitzant doncs un treball de l'institut, de batxillerat.
Però estan sols, no? Potser estan online amb 8 amics més.
Exactament. No, però sols a l'habitació davant en aquest cas dues pantalles, no? I amb el mòbil i amb el amb la música, no? Amb tot col·locat al mateix moment i amb una interacció molt ràpida, amb impulsos molt ràpids. Igual que miren el mòbil d'aquesta manera i el fan servir bé i es comuniquen d'aquesta manera.
Jo crec que és això, que estem generant una adolescència, no?, de nens impulsius i nens amb problemes d'atenció. És a dir, no poden estar fent una sola cosa a la vegada. Si estan mirant la tele, han de mirar el mòbil. És a dir, sempre han de fer més d'una cosa a la vegada. I això...
Clar, però aquí m'agradaria esmentar una cosa que cita el Jordi Vigem en el seu llibre de Tecnologia i Totalitarisme, que és que, diguéssim, la relació que mantenim amb el mòbil és la relació, ara ho dèiem amb aquests percentatges de l'enquesta que vau fer, és la relació amb la que passo més temps. És a dir, durant el dia passo més temps amb el mòbil que potser amb qualsevol altra persona. I d'un dels efectes que tu ressaltes, Jordi, és que això ens empeny a cada vegada més convertir-nos en màquines, és a dir, a pensar com elles, d'alguna manera a hibridar o a imitar la forma que tenen d'estar en el món, la tecnologia.
Jo esmento la paradoxa que estem personalitzant els robots i estem robotitzant les persones. Hi ha moltes persones que, sí, és que quan dic això tothom diu, sí, clar, i tant. Hi ha persones que explícitament se senten tractades com a robots a la seva empresa, per exemple, els empleats d'Amazon. Quin sentit té tot això, no? Aleshores, en alguns casos els robots, clar que poden tenir moltes funcions, però quan es parla de que als hospitals les persones siguin cuidades per robots, home, jo prefereixo que em cuidi una persona de mal humor que no pas un robot. Quan es parla d'introduir a tots els àmbits de l'educació més i més i més digitalització, consultar la taula periòdica dels elements amb una cosa que puguis clicar i et dona totes les propietats, fantàstic. Però en la majoria de les tasques pedagògiques no hi ha res que pugui substituir un mentor, una persona que et serveix de referent. I per a moltes criatures que no tenen referent personal a la seva família, un mestre que sigui una persona digna, home o dona, és el que els hi permet tenir un horitzó. Si això ho substituïm per pantalles, doncs clar, aleshores ens convertim nosaltres també en màquines i tractem el món i les altres persones també de manera més mecànica. Per exemple, criatures que creixen amb l'Alexa al costat i s'acostumen, en comptes de dir sisplau, em poses la tele?
A demanar-ho tot.
Però sense sisplau i sense gràcies i sense res. Aleshores, quin efecte deshumanitzador que va tenir tot això?
1984, eh?
Exacte. Sí, jo això, en un llibre anterior, Pandèmia i Postveritat, parlo de com 1984 i el món feliç de Huxley, sembla que els estem construint des de l'any 2020 cada vegada més.
Sí, Joan. Perfecte. Sí, mireu, és que estic totalment d'acord. El problema de les tecnologies és que han entrat a marató. Han entrat i quan t'entra una cosa nova que veus que facilita la vida, tothom s'enganxa. I això penso jo que ha passat a les escoles, ja fa uns 10 o 15 cursos. Jo sí que és cert que estem, a nivell pedagògic, una tasca de mirar, pantalles, fins aquí. Està clar que ha de ser una eina d'ajuda. Mai treure el valor del mestre o el pedagog, perquè, com el seu nom diu, el del grec, i vol dir acompanyar en el camí, no? Això és una eina fonamental a la part humana. Llavors, què ens passa a les escoles? Ens passa que, bueno, ens passa que ja ho sabeu, parlaven del bullying, però podem parlar de mil tipus de conflictes, podem parlar d'alumnes que no accepten la frustració, perquè si jo tinc una màquina al davant, no em surt una cosa, canvio d'aplicació i ja està, per tant, de seguida puc fer mil coses, però no sóc constant, i una de les valors de les persones és la paciència i la constància, i estem educant nanos que no són pacients, evidentment no tots, ni constant, i això és una diguéssim que és un deute que pagarem a la llarga si com a societat no tenim una visió clara i sabem canviar a temps, i bueno, és qüestió de poc a poc.
Clar, ho deia abans, no, el Jordi, davalla l'atenció, davalla l'empatia i davalla la intel·ligència, no? Una mica arrel de lo que, estava dient...
Valla còctel.
Que hi ha més gran que això, no?
I a més, jo preguntaria, Jordi, sí. I podem fer un bon ús de la tecnologia? És a dir, podem controlar la relació que mantenim amb la tecnologia?
Depèn de la consciència que tinguis de tu mateix. O sigui, és com que ens forcen a tenir molta més integritat. Són com grans temptacions, que ens forcen a tenir molt més clar que volem. Però quan ara el Joan parlava de paciència, jo també afegiria, i constància, afegiria esforç. Un resultat també de la tecnologia és que ens acostumen a fer les coses amb el mínim esforç. I la qüestió és que tant l'atenció que dèiem abans com l'esforç són ingredients essencials en qualsevol cosa que fem. Estudiar, treballar, una relació personal, com més atenció i esforç hi posis, millor anirà. És molt evident, no? Aleshores, ens acostumem a anar tocant botons i que ens ho facin tot. Però ara surten aquestes eines, com per exemple el xat GPT, que d'on vine? Que en comptes de fer una redacció i pensar i per tant esforçar-te i aprendre, perquè esforçant-te és com aprens, doncs ja et fan una redacció. I aleshores, clar, tu pots anar passant curs amb aquestes eines, però no aprendràs absolutament res. Aleshores, estem desempoderant, deshumanitzant... deteriorant l'essencial de la condició humana a canvi d'unes cosetes que brillen i són molt divertides i a vegades són molt útils, però quan les utilitzes en molta mesura.
Jordi, jo et volia preguntar, perquè sé que havies de marxar, perquè tens compromisos, tampoc et volia treure temps, però és veritat que s'ha generat una taula molt maca, que són temes molt importants. 10 minutets. Sí. Saludem ràpidament a un oient que ha marcat el 900-454-455, animada pel nostre Nacho Bañeras. Hola, bon dia.
Hola.
Cristina, bon dia.
Ai, hola, mira, sí, que estic amb els auriculars.
No et preocupis.
Res més, volia dir que està més que comprovat que els telèfons són addictius.
Els telèfons són addictius.
Jo tenim 50 anys, sí. Entens?
Et sentim una miqueta... No sé si et pots apropar el telèfon una miqueta més a la boca. Sí, perquè si estàs potser amb els auriculars s'escolta una miqueta pitjor.
Doncs a veure, un segon, perquè és que no podria... Bueno, però només dic que els telèfons tindrien que estar prohibidos para los niños hasta que no cumpliesen 18 años, igual que el alcohol y el tabaco, porque está más que comprobado que es adictivo.
Teléfonos prohibidos hasta los 18 años porque el nivel de adicción es muy parecido al del tabaco y el alcohol, según nuestra oyente Cristina. Eso es lo que a ti te gustaría.
Sí, hola, perdona, Cristina. Jo, més que prohibir, perquè està comprovat que a l'adolescent, quan prohibeixes alguna cosa, és quan té més ganes de fer-ho. Per tant, tenim nanos de 13-14 anys que els caps de setmana veu anar molt i ho proven tot, jo crec que el missatge hauria d'anar cap als pares i les mares, cap a les famílies. Evidentment, és una decisió familiar, de que el mòbil no l'agafes fins a l'edat que tu corresponguis. I igual que quan hi ha una reunió familiar, no et donaré una copeta de vi o de cava. O, no et deixa, o que, si jo no vull que el meu fill fumi, millor és l'exemple, vol dir que tu no has de fumar al davant d'ell. És el mateix que diem els pedagogs. Si tu vols que crear la part lectora d'un alumne, o a casa, han de veure els pares llegir. Si no van llegint, doncs, evidentment, sí, sí, el nano no té. Penseu que els nens són el producte miral de les famílies. Per tant, totalment d'acord amb el tema mòbil, però en comptes de fer una prohibició, perquè llavors la prohibició invita a saltar-la, el que hauríem de fer és fer una conducta familiar, que agafin consciència a les famílies del tema.
Jordi.
Sí, jo estic d'acord en que prohibir de vegades és contraproduent, i us puc explicar una experiència personal, que és que el meu fill, ara té 16, ha passat per fases d'addicció a videojocs. I jo, en algun moment extrem, sí que he posat límits, evidentment, perquè he parat el nostre rol com a pares, però bàsicament l'estratègia ha estat informar-lo, ajudar-lo a ser conscient dels resultats, i aleshores ell fins a 4 vegades es va desinstal·lar tots els jocs, al cap d'uns mesos se'ls tornava a desinstal·lar, i ara fa mesos, no sé, més d'un any, que ja ni els toca.
Carai.
I en canvi, doncs, li interessen coses que són totes molt, molt positives, no? Aleshores, si hagués estat prohibint des del principi, potser hagués tingut un resultat contraproduent, no? Però, a banda d'això, a banda de la tasca, de l'esforç que hem de fer també com a pares, perquè també renunciem a l'esforç que ens toca com a pares i responsabilitat, també crec que cal un debat social i canviar el discurs de fons, que fa que moltes persones, sobretot persones amb pocs estudis, tinguin la imatge que els hi arriba dels mitjans de comunicació en general, o de ja on sigui, que com més digitalització millor. O sigui, hi ha moltes... aquestes mares i pares que veig donant el mòbil a les criatures petites, normalment no són els que tenen més estudis del món. Són els que els tenen... que aprengui amb el mòbil en un any, perquè així quan tingui 20 serà doctor en física.
Clar, clar. Cristina, estàs a l'altra banda del telèfon, si volies dir.
Sí, el que passa és que el sentia molt baixet. Digue'm.
No, que volies dir, volies afegir abans de que parlés el Joan i el Jordi, per acabar.
És superaddictiu, clar, i jo m'he vist obligada a comprar telèfons a les meves filles perquè tots els nens de classe tenien telèfon, clar.
Aquesta és una altra.
Si no tenien telèfon, aquell era un drama.
Jo fa un temps vaig llegir un article que deia que tu hijo de 10 anys tenga un mòbil també és mi problema.
Yeah.
És a dir, perquè vivim en aquesta societat i tu marques les teves normes, les marques, però vas en contra. I després, clar, també et fa, per una banda, relaxar-te perquè penses, soc jo la que vaig contracorrent, i per altra banda, clar, és que a casa és una lluita constant. Jo, amb el tema de l'assetjament, vaig tenir molta sort perquè el meu fill no tenia xarxes socials a primer de l'ESO, però era l'únic. Tenia mòbil. Vaya. Alguna trucada rebia, li penjaven i tal, però no tenia xarxa social. Però és allò, o sigui, que tu hijo tenga un mòbil con 10 anys, també és mi problema, perquè no podem lluitar contra corrent moltes vegades, és molt difícil.
Cristina, moltes gràcies per trucar, per escoltar-nos i ser de la família de l'Avui Sortim. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Jo només voldria afegir per experiència que moltes vegades no depèn del nivell d'estudi dels pares, De l'1 al 10 pues, podem tenir un gradient, i com que fins que no tinguem alguna cosa objectiva publicada, jo ho generalitzaria, si em permeteu, perquè sí que és cert que hi ha pares a molts nivells. Jo penso que més del nivell d'estudis depèn de les prioritats de cada pare o cada mare, de lo que ells valoren. Ja entraríem en un altre debat, La família d'avui en dia són conscients de que quan porten una criatura a aquest món són pares o mares i han de ser una part de la seva vida i l'han de dedicar a l'altra personeta, que s'han compromès en l'educació, i a partir d'aquí seria un altre debat.
Síndrome de Peter Pan? Nacho Banyeres?
Bueno, aquí m'agradaria incidir en una cosa que deia abans el Jordi i que també ho està dient el Joan, no? Els infants, els adolescents no deixen de ser un reflex de la nostra societat, i potser cal una reflexió més global entorn a la nostra societat. I en aquest sentit, el Jordi, això és una cosa que volia preguntar-te, no? Perquè tu en el llibre relaciones tecnologia amb totalitarisme, tal qual.
Tècnica i totalitarisme.
Llavors, quina és la relació? Perquè potser això ens permet entendre una mica el context en el que estem.
Sí, ara no tindré prou temps per desenvolupar-ho. Però,
ah, però penso un altre dia.
Però sí, pot ser un altre dia, sí, però, sí que, no, però sí que és veritat que el que estem construint és un món en el qual creixen les màquines, creix el capital i davallen les persones. Aleshores, Hannah Arendt diu als orígens del totalitarisme que l'ideal de l'estat totalitari és que les persones tinguin el mínim de capacitat crítica, que siguin el menys persones possible. Aleshores, si ens convertim en simplement receptors de dades, persones que estan cada dia connectats, tothom caminant amb el mòbil pel carrer, de manera que podem estar perpètuament vigilats les 24 hores del dia, tot se sap de nosaltres, anem cap a un món en el qual hi ha iniciatives d'implantar identificacions digitals, pagar només amb moneda digital, i podem arribar a un sistema com el de la Xina, a algunes regions de la Xina actual, en el qual hi ha un crèdit social que cada cosa que tu fas et dona una puntuació. Hi ha un episodi de Black Mirror que és com això, però és que hi ha ciutats de Xina que funcionen ara mateix així, i hi ha milions de ciutadans xinesos que no poden agafar trens i avions perquè la seva puntuació ha baixat, i la puntuació depèn de quins llibres llegeixes, quins diaris compres, amb quins relaciones, quins productes compres. I això, segons ho decideixi el dictador de torn.
Clar, aleshores, control absolut.
Ara mateix, la Unió Europea mateixa, per molt democràtica que digui que és, està desenvolupant iniciatives d'identitat digital que farien això possible. No és que estigui promovent això, però una vegada tens l'eina tecnològica preparada, un petit gir polític o una petita crisi poden desencadenar això. Aleshores, aquestes tecnologies permeten un control totalitari que hagués estat impensable per qualsevol tirar del passat, perquè no sabien el que penses quan te'n vas a dormir, amb qui parles, etc. O sigui, quan els nazis arriben a Holanda, han de buscar els jueus un per un. Ara mateix tindrien farien clic i sortiria la llista de tots els jueus i on estan en aquest moment precís. Aleshores, el poder per fer mal és terrible. I aleshores, si, com deia abans, tinguéssim un món regit per persones molt sàvies, fantàstic. Però bàsicament tenim un món, ara mateix, ho sento molt, regit per persones que són psicòpates del poder. Si més no, els que tallen més el bacallà. I aleshores hem de posar alguns límits a tot això. I el primer pas per posar aquests límits és tenir més consciència, sense generalitzar, evidentment, com deia el Joan, però tenir un debat social sobre cap a on ens porta tot això.
Clar, potser també hem de tenir en compte que dintre del nostre context hi ha un dogma que és... que és inqüestionable, que és el dogma del benefici del capitalisme, no? Que això també és una cosa que esmenta el Jordi, que em sembla que t'acomiadem ara, Jordi.
La llàstima que hagi de marxar,
que hagi de marxar.
Però t'agraïm moltíssim que hagis estat sí. I bé, fem un
l'haurem de repetir aquesta, aquesta
sí.
entrevista.
Per quan tu puguis, Jordi, et convidem un altre dia, parles amb el Nacho, tu gestiones el talent
problema.
Dels dimecres i quan pugui
doncs
i parlem
gràcies.
Dels teus llibres, que a més la reflexió és superinteressant.
Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies,
totes.
Jordi. Gràcies. Deies, Nacho.
El Jordi esmenta, no, en el seu llibre, que en aquesta anàlisi respecte a la tècnica hem de tenir molt en compte, no, el dogma del benefici, és a dir, que ens pensem moltes vegades que la tecnologia està per ajudar-nos, però que rere la tecnologia hi ha un negoci, i que aquest negoci és important tenir-lo en compte justament perquè no hi ha uns savis al darrere.
Doncs molt bé, moltes gràcies a tots. Arantxa Díaz, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
I una altra pel Iago també i per la teva família.
Vale.
Volies afegir?
Sí. Sobre el tema del bullying, jo el que volia dir una mica és que a vegades dipositem tot el malestar al centre, a vegades els centres poden fer-ho bé o poden intentar-ho fer bé, però estem parlant de persones, que no és un botó, no és una màquina, que si això l'apreto funcionarà així, i que sortir és la solució, i no és un fracàs, és la solució, és una altra oportunitat. I que ens han d'ajudar a sortir del centre, per sortir de l'ollo.
Ens han d'ajudar. Joan Gamero, vocal de pedagogia i escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Però, clar, de ser tenir tants títols el que té.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Joan. I Nacho Banyeres, no sé si modus de titular.
Ostres,
modus.
Jo em quedo amb la intervenció de la Cristina, sí? I amb la, no, la pregunta de si els mòbils són... Bueno, ella no ho preguntava, ella ho afirmava, però sí, sí. Bueno, els mòbils són addictius o tenim capacitat de regular la relació que mantenim amb ells? Deixo aquí la pregunta.
Que la Cristina ha sigut, Rosa, molt directa.
Ho ha dit, s'haurien de prohibir fins als 18 anys, no? Com sí, l'alcohol sí, sí. O el tabac, sí. Perquè són addictius i no hi ha fre.
Nacho Banyeres, setmana que ve més, gràcies.
Vinga, moltíssimes gràcies.
Una abraçada molt forta.